Elles van amb camper.
Els camins ramaders són camins públics per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader. Els camins ramaders tenen un paper clau en el medi natural al servir com a eixos de connexió entre ecosistemes diferents, fomentant la biodiversitat de les espècies i actuant com un corredor ecològic de patrimoni públic format pels centenars de quilòmetres que creuen Catalunya, amb un elevat valor turístic. Avui coneixerem la importància dels camins ramaders i la transhumància.
Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, sé que no en tinc una merda corrent. Tinc clar que he d'anar a poc a poc. Que trist va ser veure't plorant l'últim moment. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, es fa de dia i no ho veig que torna la calor quan hem passat prou fred. Ja em diràs si es fa de dia i no ho veig que torna la calor. L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així. Passen anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent. El riu que m'ha vist créixer el tinc dins al costat de la meva gent. Quanta alegria i quanta pena porto dins. Tota una vida queda enrere per seguir. Jo vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah.
El Camí Ramader de Marina, que va de la Cerdanya al Penedès, és un projecte que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu i el litoral. En descobrim tots els detalls amb Ingrid Vilardaga, coordinadora de l'Associació Camí Ramader de Marina i Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància, i Daniel Giraldo, pastor transhumant. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Per parlar de camins ramaders hem de parlar de transhumància, una activitat plenament relacionada amb les vies pecuàries. Podríem posar en situació i explicar què és una transhumància i, evidentment, quina és la connexió amb els camins ramaders, sense deixar de bandes el pastor també i el ramat?
Bueno, doncs la transhumància és un moviment de bestiar, un moviment estacional, és a dir, en busca de pastures. S'acostuma a fer a la primavera i a la tardor, no? I el ramat, doncs, es mou això en funció de la necessitat on hi ha la pastura, no? Per fer aquest moviment se segueixen els camins ramaders. Per tant, els camins ramaders és un patrimoni que tenim de fa molts i molts anys, no? Llavors, bueno, aquí el Daniel Giraldo és pastor transhumant, que ha fet diverses transhumàncies, llavors no sé què...
Què podem afegir? No? Està molt ben explicat. Jo crec que el que hem de tindre més clar és, bueno, en aquestes conjuntures, no? En aquestes emergències climàtiques que es parla bastant del tema de lo que seria lo que és sostenible, diguéssim, no? La transhumància sempre ha sigut anar en busca d'aquests bons llocs, no? I tenim tota una cabana de bestiar, de que és la que ha estat preparada per fer transhumància, que de mica en mica s'ha anat perdent per races que s'han anat estabulant, i bueno, part de tota aquesta cosa en el segle XXI, parlar de transhumància, que és com algo que sembla molt antic, torna a tindre sentit en la resiliència, no? En un temps que parlem de resiliència i tornem a buscar aquestes noves pastures, llocs més on ha plogut, on hi ha més herba, on hi ha més menjar.
Mm-hmm. En seguirem parlant més extensament, però actualment el sector ramader, bé, l'agrari en general, des de que tinc ús de raó, segurament es troba en un moment delicat. I així, com es troba aquesta xarxa de vies a nivell general de Catalunya?
Mira, bueno, això és una problemàtica gran a nivell de Catalunya, ja que hi ha la llei, una llei del 1995 que empara la protecció i la catalogació de les vies pecuàries, però s'ha de fer a nivell autonòmic, no? Llavors hi ha comunitats autònomes que s'hi han posat, s'hi han dedicat i tenen doncs, tots els camins ramaders classificats, però a nivell de Generalitat de Catalunya és un tema que bueno, des de l'associació, des del centre i ja abans diverses persones i entitats han intentat reivindicar i demanar doncs, que es faci aquesta protecció dels camins ramaders, però actualment segueix sense fer-se. Llavors, clar, això és un problema molt gran perquè doncs, a vegades s'expropien camins, propietaris se'n fan, bueno, se'ls agafen, no? També s'hi construeixen carreteres sense tenir-los en compte. En canvi, si hi hagués aquesta protecció, doncs, bueno, estarien reconeguts, no? I ja seria un bé públic que es podria utilitzar i això no passaria.
Perquè parlant del que comentes també de les afectacions del sector agrari, que no només afecta el món pastoril, sinó també el patrimoni material, el mediambiental, l'econòmic, a la societat en general, de tots aquests punts en seguirem parlant, però destacant també el patrimoni, deixeu-me preguntar quina és la importància de preservar aquestes vies pecuàries.
Mira, jo afegiria, no? Jo crec que quan parlem de patrimoni, com tots, o sea, de fet, quan parlem de la recuperació dels camins ramaders, no solo és el camí, no és aquell dret de pas i aquests llocs per on, en aquest cas, bueno, en Catalunya estem fent el camí ramader Marina, no? Que són 950 anys de què és legal, no? En el moment en què s'ha posat com a legal aquells camins, hi ha molta cosa al voltant, no? O sea, parlem de l'arquitectura rural, l'hostalatge, o sea, i tot el que generava, que clar, que en aquell moment era lo normal. És com quan ara parlem d'una via de servei, és normal, tens una bencinera, te poses un cafè, hi ha de tot. Clar, això se va perdent perquè s'ha anat perdent aquesta vida rural, no? En el moment en què volem engegar, mirem la necessitat. A més, o sea, ja no solo com una cosa del passat, sinó o sea, la recuperació de l'arquitectura també és com és aquesta forma de viure, perquè és aquí on hem d'estar el punt resilient, no? És a lo que ens hem de tornar a enganxar. I ara mateix a Catalunya, pues, clar, aquí manen masos de Repsol i altres coses, aunque hi ha ajuntaments, i també s'ha de dir, que se recupera per una forma turística, però, bueno, ja està bé. És una gran manera, de totes maneres, bueno, per nosaltres la reivindicació és el dret de pas del bestiar, no? I la recuperació d'aquesta forma de viure rural.
Com dius en el vostre projecte El Camí Ramader de Marina, quan parlem també de preservar, parlem de fer valer la ramaderia extensiva.
Sí, com deia el Dani, no? El projecte El Camí Ramader de Marina és una associació de municipis al voltant d'aquest camí ramader, que és el camí ramader documentat més antic de Catalunya. Llavors, hi ha municipis des del sud de França fins, bueno, fins al Penedès Garraf. A tots aquests municipis, doncs, en menor o major grau, tenen interès en la preservació de la transhumància i tot el relacionat amb ella, no? Ja sigui tot aquest patrimoni material, immaterial i també la ramaderia extensiva que comentaves. Una de les activitats que fem a l'associació, que és la principal en què col·labora el Dani amb nosaltres, és fer la transhumància amb un ramat per tot aquest camí ramader, no? I durant un mes es fa la pujada parant a cada municipi soci per fer activitats de promoció local i territorial relacionades amb la transhumància, no? I per donar a conèixer els productors locals, per donar tot un valor el que hi ha al voltant dels camins ramaders i de l'ofici de pastor.
Parlem-ne una mica més extensament d'aquest camí ramader de Marina. Quants quilòmetres té? Més o menys el recorregut ens l'has dit, però per on travessa, per on transcorre?
Clar, no hi ha una sola ruta principal, no? Perquè és el que acostumava a passar amb els camins ramaders, doncs que hi ha diversos ramals, no? Llavors, són més de 200 quilòmetres que sí que travessa, bueno, des de la Cerdanya i Catalunya Central, no? Passant per Manresa, diguéssim, i va cap a la costa fins a Cunit. Però l'origen de la documentació d'aquest camí i l'origen del camí és de l'ordre del Cister, del monestir de Poblet i Santes Creus, quan pujaven cap a muntanya, no? I la documentació data de l'any 1055, per això és el més antic referenciat a Catalunya. No sé, Dani, vols afegir-hi alguna cosa tu que fas el recorregut amb el
ramat? Bueno, jo em podria encantar, que seria fer una mica poesia sobre els pobles, els serrats, els collats, bueno, que és la part, no, ja, potser tota aquesta vessant reivindicativa, no? I de dir, no podem perdre patrimoni, hem de recuperar hàbits rurals, i però clar, hi ha el gran sentit de per què es fa, i és... Bueno, hi ha la part altruista, no? I que crec que tots els que participem en el camí ramader és aquest paisatge que d'alguna manera ha estat, d'alguna manera no, o sigui, ha sigut modelat per aquells pastors, per aquells avis que amb el seu pas i amb les seves necessitats han fet d'un paisatge bueno, el que tenim ara, no? I jo crec que és... També, no? Aquesta part més bonica, quan parlem, es diu, bueno, que els pagesos i els pastors ens han modelat i han fet un paisatge molt maco, que després lo trinxarem de mil maneres, però és veure quines eines tenien per modelar, no? I quan passem tants paisatges, per exemple, sortir dels boscos de Poblet, no? Anar a buscar... tota aquella serra primera en donde tens el Pla de Santa Maria, no? Vas anant per serrats, no? Et fiques al Garraf, un altre context, no? Un ecosistema superdiferent, arribes a la platja, no? Veus també el que menja el bestiar, hi ha diferents tipus d'herbes, hi ha una vegetació en donde, clar, jo faig formatge cada dia en la transhumància. I una, però sí, totes aquestes són les parts més boniques, i és que no té res a veure el formatge que estem fent o que surt al juliol quan estem al Garraf que el formatge que està sortint a les Bulloses al setembre, no? O sigui, són dues coses totalment diferents fent servir la mateixa recepta, però ens han canviat la temperatura i ens han canviat la ingesta del bestiar. I conlleva a que quan parlem de recuperar i quan parlem de la màgia aquesta de la transhumància, és que moltes receptes, o sigui, ja entrem fins i tot a, no, la culinària, i és totes aquelles receptes de formatges, molts que s'han perdut, tenen que veure amb aquest clima, amb el que s'estava elaborant en aquell moment. I quan fem la transhumància, clar, surt sol, és el que... el que estem vivint i el que s'havia viscut sempre, doncs tornem a tindre un enzimàtic a començament de campanya a l'estiu i una làctica cremosa a la baixada de muntanya. Entonces, valors que podem anar posant, i bueno, ara faria així com un travesser de lo que és tot el camí, no? Sortir de Garraf, anar pujant fins a arribar, clar, no? Tot el Penedès, passar tota aquella plana després de i en Avinyó comencem a pujar a trobar allà la frescor, creuar el Lluçanès, i quan arribem, per exemple, a la zona d'Alpens, totes aquelles muntanyes, no?, de Gombreny, no?, i anar entrant, clar, és molt màgic passar de 35 graus a passar una nit a Gombreny després de res, de 10 dies, i dormir a 8 graus, no?, veus el bestiar com s'hi adapta, o sigui, és com, bueno, per mi és la part més fantàstica.
Com comentaves, és una estratègia ramadera per seguir aquest cicle vegetatiu també, així que també podem deduir que la ramaderia, l'agricultura poden retroalimentar-se.
Sí, bueno, es si és una agricultura entendida, no, com el que quan parlem d'aquella agricultura, jo què sé, regenerativa o biodinàmica, clar, ahí ens podem trobar i ens trobem amb una ramaderia extensiva i són dos formes que són harmòniques. Clar, l'altre és quan tenim una agricultura intensiva amb una ramaderia extensiva, pues, normalment costa més d'encaixar, no? És, de fet, és una de les coses, l'expropiació de camins ramaders es veuen moltes vegades més afectades per aquest tipus d'agricultura convencional que no pas, clar, quan tenim espais que són sensibles amb una agricultura més biodinàmica, no, o regenerativa, en donde són sensibles a que esto és el pas del bestiar. O sea, estem parlant de que els camins ramaders són corredors biològics. O sea, quan s'ha modelat el paisatge, no és de qui és la propietat i per qui passem el camí, sinó per on han passat les bèsties i seguirem passant, no? I és el que se cataloga, bueno, és el que s'ha donat. Dins d'aquests sistemes d'agricultura, clar, hi ha aquestes sensibilitats. També ens hem trobat, no?, de dir, mira, hem de passar per mig d'un camp de blat que ha llaurat tot el camí i però aquest és el camí, no? Fa pena, però ho hem de fer. La idea sempre, no?, el lema del camí ramader és que hem de fer amics, però, bueno, a vegades també trobem gent que no volen tindre gaires amics.
Quan ens explicaves el camí, segurament que més d'una persona ha tingut una miqueta d'enveja, però al llarg de tota aquesta travessa també ens anem trobant com s'interrelaciona el camí ramader amb cadascun dels punts, com per exemple la cultura, la societat, el patrimoni i el risc d'incendis. Al llarg del recorregut d'aquesta transhumància també una de les propostes, per exemple, és que les cabres passen en determinades poblacions per aprofitar el pas del ramat per netejar també les lleres i el sotabosc. És així?
Sí, sí, és així. De fet, aquest any passat les cabres van parar-se en diferents punts, una setmana, 10 dies, 15 dies, per fer treballs de neteja forestal, com és el cas de Gombrèn, després van estar a la Cerdanya i també a França. O sigui que, bueno, clar, la neteja que poden fer les cabres de manteniment dels vorals dels camins, de franges i d'un territori, és diferent al que pot fer una maquinària, no? Llavors, jo crec que és una cosa que cada cop es va més cap aquí i que té més possibilitats i serveix, doncs, per prevenir els incendis. Clar, si mantens un bosc net, tens menys probabilitats de que l'incendi s'expandeixi.
També és una manera de mostrar que la pastura de ramats en entorns naturals és una eina de gestió forestal sostenible per la gestió del risc d'incendis forestals.
Este és el... Bueno, mira, ara no sé si... Bueno, tu sempre pots tallar, però... Clar, és una cosa que es parla molt, ¿vale? I, per exemple, a més m'agrada, perquè tens uns conceptes, no? Tu tens uns conceptes que és tal com, no?, la gestió forestal sostenible, la silvopastura, el pagament per als serveis... És algo que està estructural, està estructurat des del concepte. Al moment de desenvolupar-lo, el que passa sempre és que tenim grans idealistes, grans pensadors i que podem fer i arribar a tindre, fins i tot a vegades, subvencions, però que entren en uns cofres quasi impossibles d'obrir moltes vegades, no? I parlem molt més de lo que és el treball de forestal sostenible que no pas que s'està elaborant o que s'està desenvolupant, no? Això com per deixar-lo, bueno, almenys a tu, no?, de deixar-lo de que és una realitat. Ens agrada que es parli, ens agrada que es tira endavant, però també és... però també com que sempre està passat per aquesta cosa que és la reivindicació, és dir, que anem a fer, o sigui, ho hem de fer. I aquí hem de picar pedra, no? Entonces, arribem a ajuntaments que són sensibles, sí. Que sempre se paga? No sempre se paga. Però... hem de generar una sensibilitat a la societat que es pugui veure, ara em sembla al cap, de Pierola. No? Hem estat en un barranc preciós, les cabres han fet un treball durant 20 dies que van estar parats, bastant bo, la gent, clar, le motivava, Per què? Perquè els nens poden anar a veure, clar, no és com quan veus una brigada amb unes desbrossadores i unes motosserres que no pot anar ningú, que és perillós. Clar, aquesta manera és una manera que la gent s'apropa a la natura, veuen el bestiar com menja, com fa la seva tasca, no? I llavors diu, hòstia, que interessant. Clar, per exemple, ells van veure la tasca i ara, a partir de l'associació i del treball que fa la Ingrid, pues, contracten un ramat i comencen a provar aquesta manera, no? I a invertir, a posar uns diners perquè aquell pastor es pugui guanyar, bueno, la vida més fàcil i sapiguer que és part de renaturalitzar aquest entorn, que és l'altra cosa, no? No és la renaturalització que ens hem plantejat des de les urbes, no? D'aquesta forma de veure el camp com si fos un zoològic, sinó que és la renaturalització que hem heredat dels nostres avis i que era part de la vida rural.
Sí, amb això que diu el Dani, jo el que voldria afegir és que, clar, durant molts anys, no, venim de molts anys, que hi ha hagut una modelació del paisatge per part dels pastors i dels ramaders, però què ha passat? Que mica en mica hi ha hagut aquest abandó del món rural i de la terra, i llavors hem arribat al punt actual, no, que hi ha aquesta neteja i hi ha aquesta necessitat de netejar els boscos, i per això ara es parla, no, de tota aquesta necessitat es veu la falta de pastors i d'incidència en el bosc. No és que el bosc estigués net o estigués d'una manera perquè sí, no? Sinó que de manera silenciosa tots aquests pastors durant molts anys han estat fent una modelació del paisatge.
Doncs ens trobem amb aquesta reducció, diguem, de l'ús d'aquestes vies, també amb un canvi climàtic, amb la necessitat del desbrossament. Per un altre costat positiu, podem dir que és que ara és quan s'estan començant a parlar de la necessitat d'aquestes accions. També no podem oblidar que els ramaders també vigilen els incendis, que no només és la feina del ramat, que també ajuden a mantenir aquests espais oberts, els punts d'aigua, entre d'altres. Així que també posem en valor aquesta part de sobreviure, per dir-ho d'una manera, que és necessària per qualsevol persona. Però també ho podem interrelacionar amb que la ramaderia extensiva al final també ajuda a mantenir i a impulsar l'economia rural, perquè és pel fet de ser una activitat també d'aprofitament i de gestió dels boscos i recursos, també evitant-nos l'abandonament.
Això és és part de l'utopia, perquè diem, hi ha molta gent que vol, hi ha molta gent que es posa, hi ha joves que volen. Sempre diem, on tenim el gran problema? El problema no està en passar fred, no està en passar calor, no, de vegades ni en la falta d'aigua. El primer gran problema que ens trobem és encaixar una forma de fer en una manera de pensar. La burocràcia, no? La burocràcia és una manera de pensar, és una cosa conceptual. I la pastura és un fet. És una manera de fer. I quan hem de relacionar aquestes dues coses, i més ara, quan és una persona, per exemple, que el normal és que és neorural, no, o sigui, ve de la urbe, el que diem el neorural, no, nouvingut, ja té un problema per assumir aquells hàbits. I ha d'encaixar tots aquells hàbits en unes fulles, no, i en una quantitat de preguntes o de demandes, no? De coses que has de fer que no li troba sentit, aquí sempre diem, aquí hi ha un gran aturament de lo que pugui, o sigui, de per què no hi ha un desenvolupament en aquest sector molt més fluid, no? I això és una, bueno, lo vivim al dia a dia, no? De dir, clar, com és possible que tenim, o sigui, tot lo que has mencionat i que és el que s'ha de fer, ens trobem en aquest primer puntet que dius, vale, com fer per desenvolupar o per què no se desenvolupa o com generar la fluïdesa cap a l'agricultura extensiva i la pastura extensiva i l'agricultura regenerativa o formes alternatives. I sempre veiem que ens topem amb una cosa que és el progrés, i tu has mencionat, no? O sigui, conviure, tal, clar, és que estem parlant de que la nostra forma de viure també ve normalment ja tocada per algo de sobrietat, aunque ja indiferent de que segue una postura molt, molt personal, sempre ho ha de tindre. O sigui, no et compraràs un Lamborghini siendo pastor, no? Entonces, ja està basat en que és una manera en què volem viure i transformem allò en que realment és un estil de viure, tant per al pagès com per al pastor. I no és el pensament estructural que ens regeix, no? Ens regeix el que ens mana és un desenvolupament i fa part d'un desenvolupament econòmic en donde vol buscar una riquesa. I aquí sempre trobem una trava. I per això dic, les nostres traves no és passar fred, no és passar calor, no? No és acabar d'adaptar una raça, que són coses que posem molt en valor. No és fer una fitxa i acabar de reivindicar el que és un camí o el que és l'arquitectura rural. No, tenim traves més grosses i que són humanes.
Diguem, de passar d'aquella imatge bucòlica que tenim del pastor i també racionalitzar-ho una mica i veure que és una feina també amb molta dedicació. Això també ens porta, ens condueix a parlar també de la preservació del món rural. La transhumància i la ramaderia ajuden a crear economia, com parlaves abans de la generació, de generar els productes dels ramats, la venda, la distribució de productes, manteniment d'oficis tradicionals. En aquest recorregut també ens trobem que passem per fires o mercats.
Bueno, quan anem fent el recorregut i fem parades als municipis, sí que hi ha alguna fira que mirem, bueno, de fer-ho coincidir amb la baixada o la pujada del ramat, però sí, les activitats que es porten a terme volen això, no? Posar en valor tot el que estàs dient d'aquest món rural i d'oficis relacionats. Per tant, hi poden haver activitats de llana, tant tallers o prendre el processament de la llana, com activitats més educatives enfocades a les escoles o més de tasts de formatges amb productors del territori o amb vins de la zona, música a nivell de cultura i també teatre i activitats així més lúdiques que, bueno, que portin a una reflexió sobre la temàtica.
Al llarg de, ho hem comentat abans, però al llarg d'aquests camins també ens trobem patrimoni, perquè també enllaçant-ho amb aquesta part bucòlica de la que parlàvem fa un moment, ens trobem per patrimoni, perquè si no ho hem pensat, el pastor també ha de fer nits en aquest recorregut. Així que ens trobem els camins ramaders, infraestructures que van configurant aquest paisatge divers.
Bueno, mira, exacte, barraques de pedra seca, hi ha fondes velles, ermites, i, bueno, mira, ara parles de bucòlic, aquesta és l'altra part, i és que sempre diem, hi ha una part per als adults, hi ha una part per al que li toca, i això ha de ser molt clar, però hi ha una gran proposta, que amb això el Camí Rama de Marina penso que és la part, bueno, és la força gran que posa en el que és camins de vida, i és si necessitem, si és un sector que està agonitzant una mica, no? Que està en la UCI, pues, necessitem sang nova, però aquesta sang nova ha de vindre amb alegria, no? I llavors hi ha una aposta de cara a les escoles, de cara als nens, i amb ells no les contem tota aquesta història que d'alguna manera també te diem, no? T'estem dient, no? Aquesta part reivindicativa i què tal, que diem, això és un discurs per als adults que han de ser conscients de com ho han de legislar perquè funcioni, però als nens les proposem una festa i les proposem aquesta, les mantenim viva la part bucòlica, no? I és, anem a la barraca, anem a dormir en tendes de campanya, no? Anem a arrossegar amb el ruc, amb els cavalls, no? Anem a mirar... Clar, ens hem trobat tantes coses, anar a escalar. O sigui, una cosa, per exemple, que no dius, clar, és en la vida d'ara, agafar enmig d'una parada a Gombreny, donde tens allí la pedra equipada i no sé què, i que t'estàs tres dies, pues anem a fer una activitat des... O sigui, ha de ser lúdic, perquè és la part que sabem que portarà nens que diguen allò de la pastura, allò de ser pastor, és divertit. Entonces, jo crec que la proposta de Camins de Vida fa que per que la proposta en les escoles faci que la vida de pastor pugui ser divertit. I així com un nen pensa que pot ser bomber o pot ser policia, tingui un referent de puc ser pastor, no? Perquè també és molt divertit. I què involucra ser pastor? Doncs pues mira, podem fer barraques, aprendre a fer marges de pedra seca, podria anar a dormir al ras, no? Clar, hi haurà tot aquell contacte amb la natura que clar, que ho fa viu la vida del pastor.
De cara a l'estiu tardor és quan, bé, ja porteu dues edicions, direcció a la tercera, organitzeu com comences aquest Camins de Vida, ens heu comentat algunes de les accions que hi feu, però de què tracta exactament?
Bé, és una mica el que hem anat comentant. Per exemple, l'edició d'aquest any, com a novetat o a diferència dels altres anys, és que l'acte d'inaugural es farà a Poblet, per donar valor a tot aquest patrimoni, no? I a la història d'aquest camí ramader. Llavors es farà l'acte d'inauguració de la transhumància a Poblet i doncs és això, no? Que anem fent trams per etapes i parem en els municipis socis i llavors en funció del que vol promocionar el municipi relacionat amb la transhumància i el que nosaltres podem oferir i els contactes i diferents possibilitats, doncs s'organitzen les activitats, no? Si, per exemple, a la baixada acostuma a ser moltes activitats amb escoles, perquè els nens doncs puguin tenir aquesta vivència, experiència i coneixement de la transhumància i de l'ofici de pastor, però la pujada, que és juliol, doncs acostuma a ser més activitats més lúdiques, més festives de tastos o elaboració de, bueno, tallers d'elaboració de formatge per conèixer, bueno, el processament de la llet, no?
Sí, també és el lligam, no? Les activitats, si comentem cada una de les activitats així ràpid, les activitats, tornem a dir, és bueno, almenys és en la que a mi m'agrada molt posar, perquè tornem a dir, és el fet i l'activitat proposa, per exemple, un tast de formatge. Bueno, un tast. El tast és realment, normalment fem maridatges i és agafar, si hi ha un celler, per exemple, tot el Penedès, està ple de cellers de vi, pues agafem el celler del poble, que quan ha escollit ells, i fem un maridatge amb els formatges que s'han estat elaborant durant el camí. Això són les, bueno, activitats de pujada. Una d'elles, però cada dia s'ha de munyir. O sigui, cada dia al dematí estem oberts a que els nens del voltant, o sigui, la gent que d'on dormen les cabres, puguin anar a veure com se munyeix i depèn de l'activitat del poble com s'elabora aquell formatge, no? Fer un petit taller, una petita representació de com s'ha d'elaborar i bueno, menjar-nos un mató veient també com les sàvies, aquest jo crec que és part, no? ja seria quasi la part de antropològica de l'assumpte i és com les sàvies en cada un dels pobles ens dediquem a escoltar-les i com feien aquesta recepta, com ho acabaven de... I entonces, bueno, se crea aquesta petita tertúlia en donde també ens serveix i ens nutre de com ho portaven ells. Per això, hi ha activitats seguides, perquè el bestiar pues, bueno, va caminant i cada dia s'ha de fer formatge, s'ha de munyir, s'ha de caminar, s'han de vestir les bèsties, o sigui, els cavalls i tot. O sigui, això ho fem... De manera que la gent pugui gaudir o pugui participar també.
No podem deixar de parlar de biodiversitat i és que, com comentaves, Catalunya té un paisatge creat fa molts i molts anys amb la ramaderia. S'ha creat aquesta relació també de dependència?
Relació de dependència hacia què? Perquè ara hi ha una dependència hacia la carn mal produïda i es pot crear molta carn en granges. Jo aquí penso, aquesta és la dependència, no? Hi ha una dependència a les grans urbes de menjar proteïna de mala qualitat que està afectant tot un sector, vale? Clar, però no hi ha la necessitat fins ara, o la gran sensibilitat de veure un paisatge ben modelat, continuar el que havien fet els nostres avis, de, bueno, no, de que no estan bruts els boscos, sinó que són gestionats, i de que, aunque menges una vegada, bueno, va, et poses tres vegades a la setmana carn, sigui carn de qualitat. Aquesta dependència s'ha trencat, perquè hi ha una dependència de la soja, de la proteïna mal produïda i, per ende, de la mala producció de la carn o de la llet.
Doncs fem diferent la pregunta de mantenir aquesta dependència d'aquesta estructura i de biodiversitat. A l'inici de començar a parlar, has parlat que també en els ramats que hi havia espècies que ja no hi són, que ja no ens trobem.
Clar, ara em posaria, no, pensaria, la paraula, aquesta paraula que ens agrada fer servir, que és modelar un paisatge. Quan parlem de modelar, potser molta més gent pensarà en fer una escultura. Quan agafem un tros d'argila i volem d'aquesta tros d'argila fer un busto, agafem un tipus d'eines, no? Hi ha un que treu més, hi ha un que fa els foradets, hi ha un que acabarà de perfilar les celles, el nas, no? I després un que lo patina i ho deixa a punt. A modelar un paisatge ramader, com ho han fet els nostres avis, és igual, no? Passaven les cabres, que mengen un extract vegetatiu, passaven les ovelles, que es menjaven una altra forma, no? Tenien els cavalls i els rucs. Hi havia necessitats, no?, de treure tota aquesta brancada per fer el carbó, per acabar-se d'escalfar a casa. Doncs teníem un ecosistema que anava rolant i que havia unes necessitats de certs tipus d'animals i d'estris perquè aquest paisatge estigui ben fet, no?, i la modelació sigui perfecta. Ara ja la gent, és que ni siquiera en les urbanitzacions que estan fora de les ciutats, moltes ja no s'escalfen amb llenya. Per ende, els pins i el que té de bosc al costat és brut. I aquest concepte encara en costa a nivell urbà d'entendre'l, de dir tot el que veiem que són arbres no és un bosc. Molt de tot això és un abandono. Sí? Si nosaltres anem a una ciutat i veiem una casa en ruïnes, i veiem rates, i veiem sargantanes i tal, això normalment ens sembla lleig, això està mal. Però quan anem a un bosc i ho trobem ple de pi blanc, mal gestionat, tot embrossat, no es pot passar, molta gent pensa que això està guai. Clar, no, això està abandonat, això està lleig. I aquest concepte és el que diem, clar, fins que no entenem què és el paisatge que tenim, que hem de ser clar, o sigui, parlem d'un camí de 1.000 anys, quasi 1.000 anys, estem parlant de tot un paisatge domesticat i tenim en Europa un paisatge domesticat. Aquesta domesticació l'hem de mantindre, perquè ja ha sigut. És com si ara volguéssim agafar un gos i deixar-lo, no? Un chihuahua, el deixem al camp perquè és una bèstia silvestre i ja se buscarà la vida. No, és que ha sigut domesticat. Ara ho hem de tindre nosaltres i hem de mantindre i ser responsables d'aquesta domesticació. I és el que ara passa amb la natura que ens envolta.
Una molt bona frase per acabar. Ingrid Daniel, moltes gràcies per acostar-nos a la transhumància, als camins ramaders. Moltes gràcies.
Molt de gust.
Elles van amb camper.